Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que la data més antiga documentada fins al dia d'avui que parla de l'elaboració del torró d'Agramunt és de l'any 1741 en unes cartes d'una de les famílies nobles de la vila, la família Siscar? En aquestes cartes es descriu el número de persones que es dedicaven als diferents oficis que en aquell moment hi havia a la vila. Entre aquests oficis hi ha el de torronaire, el qual resulta ser l'ofici més nombrós, amb un total de 7 torronaires. Aquest fet ens demostra que l'activitat torronaire a la vila era molt important i, sobretot, que la tradició es remunta molt més abans dels anys del 1741. Tot i que hi ha pocs escrits, es pot comprovar en el llibre Tratado Completo y Práctico de Confiteria y Pastelería, editat el 1847, i en el qual s'hi pot trobar la recepta del torrón de miel o d'Agramunt. El torró d'Agramunt, durant els segles XIX i XX, va obtenir un gran reconeixement i prestigi gràcies a l'assistència dels torronaires a fires, a plecs, mercats i, sobretot, a les parades que obrien per Nadal a Barcelona.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes i podeu anar omplint les taules. Què farem avui? Doncs, home, primer de tot, ja ho sabeu, un bon pica-pica, un bon aperitiu. Primer de tot, segurament mirarem a veure què fa l'Imma Puigcorbé. Pagesia, vaques i també que es fot de tant en tant amb algun merder, ja tenim el seu tuit preparat. Descobrirem un bon formatge català. Sabrem qui ve avui a fer el nostre bocato di cardinale. També des del celler Rim i l'olivar d'en Jan, en Jordi ja ens té preparat la seva poesia. En Quim Mates ja té les cassoles a punt. Sabrem quin restaurant posem a la guia Virgínies i el reportatge avui, ei, atenció, atenció, que no us deixarà indiferents. Acabarem, com és costum, amb unes postres ben senzilles i bones. I la cita final per acabar el programa amb un bon gust de boca. Vinga, va, què? Comencem? Vinga, pa, aigua i vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I aquesta sintonia de la guitarra vol dir que la Sue Moya ja la tenim aquí. Què tal, Sue? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal estàs?
Avui ens portes la primera dona. De qui es tracta avui?
Bueno, la primera dona no podia ser una altra que Maria José San Román, que és la nostra presidenta.
Home, la Maria José, que gran que és, que gran. Per la gent que no sàpiga qui és, explica'ns-la.
Bueno, la María José San Román és una dona molt, molt, molt compromesa con el món de la gastronomia. És una chef molt completa. I gràcies a la seva bona feina, la recerca de la innovació i a través dels valors de la sostenibilitat i la importància de la salut està guardonada amb una estrella Michelin, dos sol, tres sol i un sol subtenible. I és la chef del restaurant Monastrell, que a més és de la seva propietat.
Clar, a més jo me'n recordo, mira, ja fa temps, ara farem allò de parlar de quan uns eren molt joves, jo la recordo que ella va venir a fer un estatge al celler de Can Roca, però t'estic parlant del 98-99. O sigui, que ja fa una bona colla d'anys que ens coneixem amb la Maria José San Román. I ella, clar, a partir d'aquesta cuina, a més, en un lloc, Alacant, que diguem-ne que no és dels llocs de la península Ibèrica, que un hi va menjar expressament i està fent una cuina, una alta cuina, no?
Cada vegada més. Cada vegada l'astronomia en Alacant, bueno, en la comunitat valenciana, està més, més i més amunt. I ella és una de les responsables bueno, ella té la culpa, la bona culpa, d'aquesta bona notícia. La Maria José, bueno, ella tenia ganes de... Bueno, ella va començar tard, al món de la gastronomia, però es va donar compte que era un joc per als homes. I, bueno, i ara et contaré com es va formar aquesta associació.
I veure, com es va fer? Perquè em sembla que sou més de 2.000 dones, ja.
Bueno, sí, aquesta associació es va formar l'any 2018 a una reunió d'amigues cuineres ahir al Monestrell, al seu restaurant, i van decidir que necessitaven una associació, un grup, alguna cosa, pues, per donar visibilitat a aquestes dones que eren molt poques les que estaven a primera línia. I ahir va començar aquesta associació. És una associació sense ànim de lucre i ara mateix ja som 2.000 a tot arreu, vull dir a tot arreu, que perquè estem a Turquia, estem a alguns països també de Llatinoamèrica, però a Espanya suposo que el conjunt de la península Ibèrica serem unes 1.500. A Catalunya 230.
Doncs a veure, si aquí són 230 i aquest estiu com a mínim cada dia ens escolten i s'apunten 10 dones de la gastronomia, mira quina feina farem, no?
Bueno, superimportant i molt agraïdes, també.
Moltíssimes gràcies, Sue, a tothom qui no coneixi la Maria José Sant Roman, o si ens estan escoltant des d'Alacant i estan buscant un restaurant per anar, que vagin aquí al Monestrell. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular. L'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Heu vist mai una cabra amb contraccions? És l'última que parirà i esperem que el part sigui tan senzill com ha estat el de les seves companyes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
John Cake, bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
No puc triar una. Jo sóc de totes dues.
Una de cada.
Del mar?
Del mar jo em quedo amb les gambes de Palamós.
Carai, carai. I de la terra?
De la terra, per mi un bon xuletón de bou. No té res comparable.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Ous ferrats, amb pa, i ja.
Un vici culinari que puguis explicar?
Galetes cuetera, sucades amb mantega, fent una pila de 4 o 5 i sucades amb colacao.
Aquest és un vici molt bèstia, eh?
Aquest és un vici de petit, de petit.
Quin és el teu utensili de cuina que no puguis estar sense ell?
Ganivets, un bon ganivet. No, em costa molt cuinar sense un bon ganivet.
Tu què ets més, d'acer inoxidable o d'acer carbó?
D'acer inoxidable.
Un sabor o aroma de la teva infància?
No sé si és de la meva infància, però sí que tinc el record de Bilbao, el talo con chorizo, l'olor aquesta del talo recent fet i el chorizo dintre.
Carai, carai, carai. Quin és el teu bocato di cardinale?
Crec que és el mateix que el meu sopar preferit, els ous ferrats. O sigui, el rovell de l'ou no té res en comparació.
És la millor esferificació, eh?
La millor, la millor. La més natural.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Intento tastar sempre a llocs nous. Un dels meus preferits ara mateix seria Bate a Barcelona.
Carai, carai. Un producte que no suportis?
El jackfruit.
Jackfruit, què és això?
No tinc molt clar què és, però és l'alternativa vegana al pollastre. O, bueno, fan coses que intenten semblar carn i jo no puc.
I a què té gust?
Diuen que pollastre. No, jo no l'hi trobo.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles, sempre.
John, moltes gràcies.
A tu, Pep.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara és el moment de posar la cassola al foc. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Mira, ja ho has vist, posar la cassola al foc.
Molt bé.
Anem bé o no?
Perfecte, perfecte.
Què ens faràs avui?
Avui farem un arròs amb ànec i bolets.
Oh, arròs amb ànec i bolets. Clar, tu sí. Que ets a l'Empordà, a tu toca això de l'ànec, eh?
Sí, 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 sí.
Com l'hem de fer, aquest arròs? A veure...
Aquest arròs agafaríem una mica de magre d'ànec, podríem agafar magret o cuixa, això ja cada un que faci el que cregui convenient, i després l'hem de desossar i tallar trossets i fer-li la cocció.
L'hem de daurar aquí a la cassola, sí, amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra.
Sí, sí, posem a la cassola també amb un bon oli i enrossir-lo primer ben cuit. I després també l'hem de fer una cocció molt llarga, perquè és una carn que també és dura i necessitem ben bé una hora i mitja per coure-ho perquè ens quedi ben tendre.
Per tant, si posem l'ànec a la cassola amb l'oli, quan estigui daurat, ja el podem anar mullant amb brou perquè vagi coent, eh?
L'hem de cobrir.
Perfecte.
Amb un brou d'ànec que hàgim fet prèviament.
Quan tenim l'ànec cuit, què?
L'ànec cuit, després ja és el moment de saltejar també els bolets a part, barrejar-los-hi, tirar-hi el sofregit que correspongui, sofregit de ceba.
Ceba que n'hi hagi, eh?
Sí, sí, força. I després ja podríem posar-hi l'arròs i calcular la proporció que ens toqui i amb el brou que hàgim fet prèviament amb el rostit dels ossos de l'ànec. I després ja tirar-hi l'arròs i calcular amb el temps i al final doncs hi podem barrejar-hi ja els bolets els últims 5 minuts.
Clar, a mi m'agrada perquè aquest arròs d'ànec amb bolets que dius tu el podem fer d'una manera més caldosa, per tant hi podem posar-hi 3 parts de brou per quantitat d'arròs, sí. O la podem fer més seca i posar-li unes 2 parts, no, de brou.
Sí, depèn
de si el fem a la paella o a la cassola.
Sí, sí, jo normalment si el vull caldós n'hi poso 4, 1 per 4.
1 per 4, Déu-n'hi-do.
Sí,
clar, aquí hi ha una cosa important, Quim. Avui, per exemple, m'has explicat aquest arròs amb cuixes d'ànec, però també podríem fer-lo més ràpid. Per exemple, amb ales d'ànec confitades, que ja estan bones i
sí,
fetes.
Sí, clar, perfecte. Eh? I amb confit d'ànec, també.
Clar, amb la cuixa confitada, allò talladeta o esmicolada. No?
Clar, seria molt més ràpid.
Saps què passa? Que aquest estiu, jo no sé tu, però jo tinc bastanta mandra per cuinar. Una miqueta, segons quins dies, sobretot els dilluns.
Sí, a vegades costa posar-se a la cuina, però si ho tenim tot prèviament bastant preparat, doncs ja la cosa és més curteta.
I escolta, tu a l'estiu què t'agrada més, l'arròs, caldós o sec?
Jo sempre caldós.
Caldós, no?
Els secs no m'agraden gaire i ha d'estar molt, molt, molt al punt. Si és massa ressec, no...
Escolta, i ara estava pensant, això de posar-li, de coure l'ànec, per exemple, un rajolí de vi ranci,
també.
O una miqueta de vi rosat, com deien Pere Tàpies, no?
Sí, sí, sí.
I tot, aniria bé, no?
Tot això el milloraríem, no? Però, esclar, és molt personalitzat i després que cada un l'opció que cregui més convenient.
Doncs, escolta, fantàstic aquest arròs d'ànec amb bolets que avui ens has portat, Quim Mates. Agafes la bicicleta avui o no?
No, avui no toca. No,
perquè la gent ho sap que ets un autèntic biciclista, tu, eh?
Sí, sí, jo, els diumenges.
Només els diumenges.
I algun dia entre setmana, però no gaire.
Ui, ui, ui.
No puc.
Quim Mates, moltes gràcies. Xip, 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 xip,
xip, xip. La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I sona la sintonia i ja és obrir la nostra guia Virgínies aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui amb la Xesca de Can Loi de Mallorca. Xesca, molt bon dia.
Bon dia.
Què, cap on anem avui? Ens quedem a Palma o marxem?
Avui Palma. Seguirem a Palma amb una visita al Mercat de l'Olivar.
Mercat, on està el Mercat de l'Oliva?
El Mercat de l'Oliva està al costat de la plaça Major, al costat de la plaça Espanya, molt cèntric. És potser el mercat central de Palma.
Home, als mercats sempre hi sol haver-hi bons bars i bons restaurants. No sé cap on anem.
Anem a un lloc que es diu Mercat Negre.
Mercat Negre. I què hi trobem aquí, Xesca?
Aquí trobarem moltes ganes de provocar qui s'assegui a la barra.
Qui cuina aquí? A veure, ja.
En Pau Navarro.
Pau Navarro.
En Pau Navarro és un jove que està format a Girona i que va passar per Can Roca, va estar també a l'Aliança i va arribar a Palma amb moltes ganes de provocar i de trasbalsar una mica tota aquella tranquil·litat mallorquina i aquella patxorra que ens caracteritza.
Clar, jo ara t'anava a dir, no? És a dir, una proposta, diguem-ne, molt diferent o molt innovadora, els mallorquins i mallorquines, què sou? Sou més de veure-les venir o de, a mi no em vinguis amb aquestes coses i fes-me el de sempre?
Hi ha de tot. Hi ha sempre el mallorquí aquell que no li toquis allò que ha conegut sempre i després n'hi ha d'atrevits, evidentment. Per Va. Sort, en tenim de tot.
A més, ara, mentre tu estaves parlant, jo agafo ràpidament i veig que és una barra com si sigués una parada del mercat. No hi ha ni taburets.
No hi ha taburets. Era una antiga parada de peix. Està, de fet, dins el mercat del peix i t'acostes allà i et trobes el que et trobes. No pots anar a menjar una cosa que ja has repetit un altre cop, perquè el Pau cada matí fa una volta per les diferents parades de peix, sobretot fa peix, bàsicament fa peix, i segons el que hi ha, va fent. I potser ja has anat a les 10 a fer un esmorzar ràpid i tornes a la 1 i ja no té aquell plat perquè ja l'ha acabat i el que li agradava ha canviat i ja ha passat uns altres plats. I és un no parar de creativitat.
Vinga, va, a veure, un parell de plats i una cosa dolça. Què hi mengem aquí?
Mira, podem trobar caps de peixos. Jo us dic que li agrada provocar. I potser aquells caps que els peixaters o que la gent no vol i que els peixaters llançarien o això, ell els agafa i els posa amb uns amanits o els fa ràpidament al vapor o al forn davant de tu amb unes coccions molt lentes i planta allà. I si tu ets una persona que t'agrada furgar amb aquelles galtones i aquelles restes del coll i tot això, et lliparàs els dits.
Què més? A veure.
Després, té un plat que quan és temporada és impressionant per lo senzill que és és una torrada amb jonquillo. Sabeu què és el jonquillo?
No, a veure.
Jonquillo són uns mini peixos, però minis que potser fan, pràcticament només veus un ull i una tireta de peix.
Que és com el sonso, més petit.
Molt més petit, més, molt més petit.
Més petit que l'angula.
Molt més petit que l'angula.
Carai,
molt més petit que l'angula. I això ja ho fa un poc amanit en re, t'ho planta cru allà i és com un sushi o com un sashimi, però molt, amb aquell sabor de la mar de Mallorca.
I de postres, què hi menjaríem?
Aneu directament a fer un vi. Allà té una bodega fantàstica, oblideu-vos de les postres i segurament us podrà treure una copa fantàstica d'algun vi dolç o les bombolles que li encanten, algun cava o algun xampany, per acabar de rodonir aquella cosa.
Doncs entra a la nostra estimada guia Virgínies, al restaurant Mercat Negre de la plaça de l'Olivar de Palma. Moltíssimes gràcies, Xesca.
A vosaltres.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I seguim la ruta formatgera perquè avui volem anar... Ui, on te volem anar avui? A veure si hi trobarem. Avui volem anar a la formatgeria Formatges Blancafort amb la Laia Muguruza. Laia, com estem?
Hola, molt bé.
Sí, avui no treballes, que no?
Avui no, avui m'he escapat una mica més amunt al Berguedà mateix, però disfrutant de la natura avui.
Has fet de Gironella cap al nord, eh? On estàs,
sí,
exactament,
sí.
A veure?
Estic al peu del Pedraforca.
Home, mític això, tu. Bé, bé, a veure, a veure. A veure, que aquí de ben segur que va de meravella per menjar un bon tall de formatge i una copeta de vi, eh?
Sí, aquí s'està per disfrutar.
Laia, a veure, volem un formatge per fer una coca de full amb verduretes. Quin formatge de casa teva ens hi aniria bé?
Home, podríem posar-li el garrotxa, que és un formatge, no sé, el coneixeu? Bueno, suposo que sí, perquè el garrotxa és... Home, a Catalunya molt conegut.
El garrotxa és d'aquells formatges que està a punt... Jo no sé com està això de la IGP, del garrotxa. El tenim en dansa o no?
Sí, està enviat... L'última notícia que tinc jo és que estava tot a Brussel·les, que teòricament estava aprovat, però bueno, no sé, falten els últims passos. És una carrera llarga, aquestes anys, ja. que des de l'associació des de CREFA es va darrere, i crec que ara, no sé si quan falta, però en algun moment no estarà.
Bueno, una mica de pa i una mica de ciència i ho tenim enllestit, sí. Això. Eh? Com és el garrotxa, per la gent que no el conegui?
Doncs mira, el garrotxa és un formatge de cabra, de llet pasteuritzada, l'escorça és florida, més o menys entre 6 i 8 setmanes el traiem de maduració. El gust és suau però gustós alhora, saps? No, vull dir, no sé, jo crec que li agrada bastant a tothom, si t'agrada el formatge de cabra, perquè no és molt intens i, bueno, no sé, jo crec que baixa molt bé amb qualsevol cosa, amb pan tomàquet, amb la coca, no sé, és de fàcil menjar, jo crec, pels formatgers.
Jo me'n recordo perquè conec una àvia que diu és un formatge que agrada a tothom, el garrotxa.
Exacte. Te'l
vols menjar amb un tall de pa sol, va bé, vols fer-hi pa amb tomata també, el vols fer una mica més punky i vols posar-hi alguna altra cosa, com per exemple això que dèiem ara, una bona coca amb verduretes aquí. És un formatge que aguanta l'escalfor i que no perd el gust.
No, exacte. Amb verdures, bueno, a mi la combinació del garrotxa i les verdures està boníssim.
Doncs escolta, doncs mira, fantàstic. En tenim moltes ganes. Acabem el programa, en Dani li poso el davantal, fem la coca de full i res, d'aquí una estoneta a les xarxes socials, a l'Instagram de la Fonda de Catalunya Ràdio i d'ACREFA, tindrem aquesta recepta, allò, vinga, va, cada dia una recepta. Que vagi molt bé, Laia. Perfecte. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que CREFA agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a acrefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Avui som al Solsonès. Avui hem anat a veure un dels nostres, podríem dir, hortelans de confiança. Marc, com anem?
Molt bé, molt bé.
Per què fos remenant aquestes hores amb el sol que peta aquí a l'hort?
És el que hi ha, si no, no s'atrapa.
No s'atrapa. Això, segons quins indrets, et dirien ja a partir de l'hora de dinar, ja fins al vespre fotre la migdiada.
Ah, amaga't, sí. No, l'ideal per fer feinetes a partir del juny és... fins a les 11 del matí, a partir de les 5 de la tarda, però si s'ha de fer, es fa.
Fas de migdiades, tu, o no?
No, n'he fet mai, no en sé fer.
Hosti, tu, doncs...
No en sé fer.
No saps el que
horari fas. Gallina, anar a dormir d'hora i llevar-me d'hora.
Déu-n'hi-do. Escolta, avui volíem parlar amb tu perquè fa uns parell de dies que t'hem vist a les xarxes unes fotos fantàstiques de bolets, i, home, doncs anem amb el Marc a parlar de bolets d'estiu, però... Clar, estic una mica, diguem-ne, una mica sorprès, perquè ja fa unes setmanes que vaig veure que sortien els primers ous de reig. Ara he vist una foto d'un rovelló i estem en un any que portem moltes setmanes i mesos parlant de la sequera. Jo no sé què em pensa en Marc Casabós de tot això.
Que la sequera, el que en diem la sequera agrària o la sequera del bosc, si ho volem dir així de forma molt planera, a molts llocs es va acabar... durant el mes de maig. I, per tant, tenint en compte que, a més, hi ha molts llocs que no van tenir una tardor meteorològica humida, molts bolets dels que surten a la tardor han acabat sortint a la primavera. Per tant, ha sigut una primavera i un inici d'estiu com a mínim divertit o curiós o singular, perquè a més de bolets que ja hi surten habitualment a aquesta època de l'any, com pot ser un ou de Reig, és el Reig, però el Reig gairebé cada maig, juny, juliol, en algun lloc on ha plogut com ha de ploure ja surt. O algun sureny, fins i tot a les suredes, o els ceps a muntanya. Això és més o menys habitual. Però hi ha hagut una diversitat d'espècies molt important a molts boscos del prepirineu, del prelitoral, del litoral, que ja no és tan normal o, com a mínim, habitual que passi aquesta època de l'any.
Acabes de dir que la sequera s'ha acabat. Suposo que això deu tenir molts matisos, no? Perquè hi ha molts llocs que pateixen sequera.
La sequera s'acaba, on plou, evidentment, i a vegades, tenint en compte que el maig, per exemple, va començar a ploure de manera molt local, hi ha llocs on rajava aigua i a 10 quilòmetres no havia caigut gairebé ni un litre. Això fins ara penso en la vall de Ribes, que em recordo els mapes de pluja, que és que a tot l'arc del voltant havia plogut molt, però ben bé a Ribes gairebé no havia caigut res. Això per una banda, però d'altra parlem de sequera. És que quan parlem de sequera sempre confonem. Perquè la sequera s'acaba quan plou, però el que no s'acaba mai és l'escassetat. Nosaltres vivim en escassetat. Vivim en escassetat constantment. Constantment. Quanta més aigua tinguéssim, més en gastaríem. I això és un altre fenomen totalment diferent, que a vegades, des de la mirada més urbana, es confon, no? Fins i tot a mi em passa, eh? La meva mare diu, oh, però com és que us surten bolets si no paren de dir que hi ha sequera? Que un embassament estigui buit perquè en fem un mal ús de l'aigua no vol dir que el bosc estigui sec. Hi pot haver plogut, com ha plogut ara, i els embassaments tampoc no s'han recuperat gaire. Per tant, una cosa és la sequera, i a més hi ha molts tipus de sequera. La primera que es cura és la del bosc, que és l'agrària, i l'altra és l'escassetat, i l'escassetat no es cura, perquè amb el model de vida que tenim, amb la producció agrària i ramadera industrial intensiva, a vegades també amb els sobrecostos que ens representa el turisme més extractiu, amb el mal ús que es fa de l'aigua i amb l'aigua que es perd, que aquí sembla que la responsabilitat sempre sigui del consumidor, no? O del consumidor final, del carrer. I és que cada dia estem llançant aigua al mar per obres que no s'esmenen. Per tant, són conceptes diferents. I els bolets són el millor indicador que ens fa veure que la del bosc, de sequera, quan plou, de seguida es cura.
Doncs va, parlem una mica de bolets d'estiu, perquè, clar, això també és una d'aquelles coses, moltes vegades, que ja ara ho veiem, no? Com que tenim un temps així una mica boig, bolets que en principi, o de forma natural, els veuríem en un mes de setembre, que hem tingut un agost plujós, els vam veure a finals, podríem dir, més o menys, a mitjans de juny o finals de juny, i ara, clar, jo, si agafo aquell llibre, aquells llibres d'en Santi i Santa Maria, no sé si te'n recordes, tu,
sí.
Que hi havia els verds, els liles, eh?
Sí.
I això, i n'hi havia tres, i deia bolets de primavera, d'estiu i de tardor, i clar, això avui en dia ja està tot allò barrejat com una Macedònia, no?
Bueno, perquè som molt d'etiquetar les coses també nosaltres, eh? I la natura, i més en el context mediterrani, tot i que l'emergència climàtica al moment actual fa que les coses estiguin una miqueta més excitades i sacsejades del que teníem conegut, el clima mediterrani una mica també ja és així. I pot haver anys que en un lloc et cauen 1.000 litres i l'any següent cauen 400. I no és emergència climàtica, necessàriament. És que és clima mediterrani. L'altre t'ho pot exagerar. Però quan parlem de bolets de primavera, bolets de tardor, bolets d'estiu, al final, com les plantes, tots aquests individus, éssers vius, funcionen per rangs de temperatures d'humitat. Si la temperatura i la humitat es corresponen a les condicions que necessiten, si s'escauen al maig o s'escauen a l'octubre, els és una mica igual perquè no miren l'agenda, saps què vull dir? L'agenda la mirem nosaltres. Llavors, el que ha passat aquest any és això, és que des del maig hem tingut un temps que, si li volem també posar etiquetes, allò un hashtag, era tardorenc. I el fet de que sigui tardorenc i de que de moment no sembli que haguem de tenir un estiu allò molt, molt, molt càlid, fa que en zones humides doncs puguem trobar bolets que habitualment el nostre imaginari ens els marca de tardor. També perquè funcionem per temporades, no? I jo això fa molts anys que ho dic amb els bolets, i és igual el mateix que passa amb el turisme de platja, amb tots els fenòmens, o amb el turisme de muntanya. Sembla que els bolets hem decidit, hem arribat a l'acord, no sé qui l'ha escrit, de que són de setembre a desembre.
Bueno, quan s'acaben les vacances, llavors ja té... No, ni per temporades.
Busquem
no?
un altre divertimento fins que comencen a obrir les pistes d'esquí. Això és una tonteria, perquè al final els bolets... Podríem dir qui són sempre. Podem collir bolets comestibles a Catalunya tot l'any. Llavors, bueno, és evident que al mes de gener la producció és molt baixa i no hi són a tot arreu, però de bolets n'hi ha gairebé sempre. Ara, que els pics de producció s'acostumen a donar entre els mesos de maig i desembre, sí, però són temporades que ens muntem nosaltres. Igual que per molta gent, muntanya és anar-se'n dos dies a esquiar a l'hivern, però muntanya hi pots anar tot l'any, també s'hi està molt bé el mes d'octubre, no?, a fer un pic. Llavors, tot ho fem d'aquesta manera, no? I fins i tot dius, no, però anem a buscar... O anem a la platja un dia a fer snorkel o pescar quatre mabres al mes de... Què sé jo, al mes de gener. Uf, sembla que faci mandra, no? A la platja hi hem d'anar a l'estiu, no? Doncs no. A tot arreu s'hi pot anar tot l'any. I de bolets, de fet, la part bonica d'anar-hi ara al juliol és que hi ha molt poca gent buscant-ne realment. Perquè clar, està mal repartit el món i com que tothom va amb això al cap, doncs maig, juny, juliol, agost... tenim altres coses aquí sobre el barret.
Sí, clar, però aquí hi ha una cosa important. Clar, tu dius, va, unes condicions de temperatura, d'humitat, de temps, el vent, però, per exemple, sí que a l'estiu es veu més, o els bolets que es veuen, per exemple, són això, si Orenys, alta muntanya, si les condicions van bé, però, per exemple, una trompeta de la mort, no te la trobes a l'estiu?
Les trompetes, les llanegues, les llengües de bou... Hi ha una fredolic, sèrie dels fredolics, no? Els fredolics, aquest any, el maig i el juny, han sortit molts, el lluçanès i el moianès.
Carai.
Perquè no van sortir a la tardor. I aquests bolets que deies tu ara, com la trompeta, sí que és cert que són més propis de temperatures prou fredes com perquè a l'estiu no se't donin. Però n'han sortit a l'estiu. Passa que no surten cada any. I si ens n'anem a una fageda vetosa de la Vall d'Aran... Les temperatures que el mes de juliol, el mes d'agost hi pot haver, si les condicions són favorables, són més o menys les mateixes que trobaràs al Montseny el mes de novembre. Per tant, et surten. I al mercat n'arriben, i moltes vegades a l'estiu les trompetes que arriben són del Pirineu francès, Cerdanya francesa, Arieja, Aix-les-Thermes, tota la zona aquesta del que seria la cara nord del Carlit, tot allò. Poden sortir. Poden sortir.
El que passa que això, quan a vegades vas a un mercat, no sé, de Barcelona mateix, i veus bolets, lo interessant seria de que hi hagués, diguem-ne, l'origen...
Sempre.
I que sigui veritat. És a dir,
sí, sí,
que la persona que t'ho ven, que tingui l'ètica, no?, de dir, mira, això són siurenys o ceps del Pirineu, d'aquí, no?, o són d'Ucraïna, o són d'allà, o són d'Eslovènia. També, sobretot, com a mínim, perquè un cuiner o una cuinera o un consumidor, home, com a mínim, tingui aquest discurs, perquè, clar, això que dius tu, fer, diguem-ne, una cuina del territori, però amb productes de fora, tampoc no té massa sentit, no? I, clar, quan uns a vegades es posen a fer jornades, no?, les jornades del bolet, clar, quin sentit té fer jornades del bolet un any, per exemple, que no hi ha bolets?
Sempre, sempre. Jo fa molts, molts, molts anys, sempre ho he reivindicat, abans em focalitzava molt per un tema gastronòmic, sobretot. Perquè si tu compares un pinetell, un rovelló, una pinenca, de la Costa Brava, a nivell organolèptic, és exactament igual que la que es fa al nord de Tunísia, val? O Argèlia, o el Marroc. Per tant, a tu et poden arribar uns pinetells d'Indraham o de qualsevol lloc d'allà al voltant de Tunís, i que, a més, tampoc no està tan, tan, tan lluny, i quan te'ls menja sembla que siguin de Lloret. Ara bé, quan t'arriben... els pinetells, les pinenques del sud de Sòria, com que el terreny és sorrenc, saulonós, dona uns bolets que són bastant insípids, que a més, per més que els puguis arribar a rentar, sempre acabes menjant sorra, i això estaria bé saber-ho, perquè fa cultura. Però és que ara, a més, que és una cosa que jo recordo que al principi que m'hi dedicava ningú en parlava, i ara ja tots ens ho hem posat a sobre, és que, clar, és la petjada de carboni. És que si tu vols fer cuina de paisatge, cuina de territori, cuina local, cuina sostenible i totes aquestes paraules que ens agraden, què fotem fent viatjar uns bolets 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 o més quilòmetres, com viatgen els rossinyols, per exemple, que venen del Canadà, o bolets que venen de Sud-àfrica? Això no té cap sentit.
No té sentit, i el que sí té és fer repassar sobretot què és el que hem tingut, podríem dir, des de finals de la primavera fins ara, diguem-ne que encara, clar, ben bé no estem al llindar d'allò a mitjans d'estiu, perquè encara ens queden unes bones setmanes, però, home, Déu-n'hi-do, no? Vam començar per això, no? Vam començar trobant algun ou de reig, algun cep, com ha anat evolucionant?
Van començar sortint ous de reig i sorenys foscos, que és el cep negre que es fa amb alzina o surera, a les Guilleries, alguna coseta que va sortir al Montseny, també, alguna coseta puntualment que va sortir al Maresme, a Vallès, a la Garrotxa, en algun punt. I allò sí que van ser una mica floretes espontànies que van durar el que van durar. Fins i tot la florada de rovelló a molts llocs que no eren habituals al mes de juny, també, perquè tots aquests bolets que, diguem-ne, que estan una mica fora de la seva zona de confort a aquesta època de l'any, el que sí que tenen és que si les condicions durant 2 o 3 dies se'ls giren en contra, és a dir, torna a venir una calorada de 33 graus, clar, queden cuits. És a dir, allò que faries a la tardor, que fa molt la gent quan va buscar bolets, que és, vaig el dissabte, o és igual, el dijous, oi, com que n'he trobat, dijous vinent tornaré. Això si ho fas al novembre, com que les diferències ambientals poden ser menors, la humitat a la nit ja hi és present, l'aspecte de quan tu arribes en un bosc amb una setmana de diferència, el bioritme és més tranquil i no hi ha unes grans diferències aparents. Podries fer la mateixa foto i diries, era el mateix dia. Però això a l'estiu no passa.
No, perquè clar, jo recordo, per exemple, que vam tenir un mes de juny molt boig, és a dir, tenies uns dies que plovia molt i que t'havies de posar un jersei, i en canvi l'endemà, hosti, semblava que no hagués passat res, vull dir, tot el terreny, la capa superficial, no?, ben seca, i si no posaves l'aire condicionat et foties de calor. No?
Sí, sí, a més, i els bolets, sempre ho diem, són pràcticament tot és aigua, i això vol dir que són molt sensibles als canvis de temperatura i d'humitat. No hi ha la rosada de la nit, que hi és a la tardor o en segons quin moment de la primavera, i els canvis de temperatura són evidents, perquè a vegades a l'estiu, doncs aquests dies pots estar a 30 graus durant el dia, fins i tot a alta muntanya, pràcticament, i a la nit et baixa molt. Per tant, això fa que les florades no s'allarguin tant com s'allargarien el mes d'octubre, novembre, desembre, de segons què, no? Llavors, més enllà dels fredolics que van sortir el mes de juny, això, Moianès, entre Moià, Lluçà, Prats, tot allò, que no n'havien sortit els mesos de tardor i hivern, i per això van sortir després a la primavera, els 4 rovellons, florades de mullerics, fins i tot, allà a l'entorn d'Igualada, anaves al bosc i semblava setembre, perquè començaven a sortir els pebrassos, els mullerics, algunes llores, tot allò que comença a sortir a l'inici de la temporada de tardor, no? Però clar, això, la primera calorada, queda tot parat. I el que ens queda són els fruits de les tempestes i les pluges de muntanya, que és el que ja és més habitual mes de juliol, quan el maig i el juny ha plogut, no? En caure 200 i escaig litres a cap a Ulldeter, més amunt de 7 cases, va caure molta aigua a molts llocs, i això és el que fa que tu surtis ara i encara puguis trobar rossinyols i puguis trobar ceps a muntanya, que ja és una cosa, si ens haguéssim de quedar amb 2 bolets de mes de juliol, és el rossinyol i el cep a muntanya. Això és el que aguanta a partir dels 1.600, 1.700 metres, és el que toca, diguem-ne, si ho volem dir així, i és el que, per més que ens vingui una mica de caloreta, doncs veus que van passant els dies i encara sempre hi ha aquella raconada on van sortint, que ja van començar a sortir a la segona quinzena de juny.
Hi ha una cosa aquest any que, mira, que va ser un hivern, diguem-ne, que per qüestió, diguem-ne, de la tòfona, no crec que hagi sigut dels anys on la tòfona salvatge hagi sigut un any molt prolífic. De fet, molta gent deia, ostres, sort, n'hem tingut de la tòfona cultivada, però, no sé, tinc la sensació de que sí que ha sigut un bon any, com a mínim fins ara, de tòfona d'estiu, no? He vist tòfones molt flairoses aquest estiu.
Sí, perquè els hi vas caure la pluviometria quan l'havien de tenir, que és quan han d'acabar, diguem-ne, d'inflar-se, no? I la tòfona d'hivern va tenir un mal any perquè les pluges i la temperatura i el que marca molt és el que fa durant l'estiu. Per tant, si aquest estiu acaba sent un estiu una mica més humit, una mica més fresc, allà on estem parlant de la producció de la tòfona, clar. Potser el Ripollès és una cosa i el Solsonès n'és una altra, no? Però llavors això farà que la temporada del 23-24 de l'hivern doncs sigui més bona que la de l'any passat. Són faves comptades, en aquest sentit. I marca molt cada bolet a certs mesos de distància. Per exemple, si no ha plogut a l'estiu, però al mes de setembre et comença a ploure, hi ha bolets com un rovelló, tot el que són lactàrius, que et surten, perquè no necessiten res més que això. Però, en canvi, hi ha bolets com el ceps, com ens està passant ara, que si realment n'hi ha, és perquè el mes de maig ja va començar a ploure. Perquè si hagués fet una tempesta a primers de juliol, no surten aquests ceps. Surten, però surten al setembre.
Clar, i llavors arribem a casa i ens agrada cuinar-los, no? I un a l'estiu, a vegades, per exemple, li agrada més fer plats més frescos, però dius, ostres, ara amb això em ve de gust fer un guisadet, no? Però bé, de fet, jo crec que el bolet és molt agraït amb tot, no? És a dir, jo crec que té moltes maneres. Tot i això, i que, per exemple, el cep, el ciureny, són bolets que hi ha molta gent, per exemple, que els agradi crus, sempre parlem que qualsevol bolet, una cosa és, diguem-ne, que siguin tòxics, l'altra és que es digereixin bé, no? Sempre els hauríem de menjar més o menys cuits.
I sobretot, l'altra cosa és que generin o no intolerància. Que això és una cosa, per exemple, tot el grup dels boletos, tot el grup dels ceps i sorenys, genera, si te'l menges cru. Val? La majoria de gent que n'abusa en cru acaba generant intolerància, i són intoleràncies greus, de les que s'infla la glotis, de problemes de pell... Molta gent d'aquests darrers anys, des de... Clar, el cep aquí es va començar a consumir l'any 2000, aproximadament. Abans, qui menjaven a Pirineu, qui ja l'havia descobert, però no era aquesta mena de consum generalitzat que és ara, no?
Bueno, més a la restauració, no?
També, però és que encara llavors, jo recordo els 2000, 2001, 2002, que podies anar perfectament a Cerdanya a buscar ceps i et trobaves més francesos que no pas gent d'aquesta banda de Pirineu, i les converses eren aquestes, no? De que curiós que aquí no els collim. Vull dir que això en 20-25 anys ha canviat molt, i molta gent durant aquests anys n'ha abusat molt en cru. Perquè a més un carpaccio, una cosa és que tu et facis una làmina gairebé transparent per maridar amb segons quina amanida, segons quin plat et facis, i l'altra és que com que has llegit que allò es podia menjar cru, agafis 15 ceps de 250 grams i en facis llesques amb un raig d'oli d'oliva i te'ls fotis. Això és diferent. Aquella làmina transparent no et farà res, però si n'abusem podem tenir problemes. I això que deies està molt bé també perquè mira que s'escau que precisament rossinyols i ceps, que és el que tenim més a l'estiu, són potser, no sé com ho veus tu, però jo crec que són dels bolets més polivalents a la cuina. Els pots fer anar des d'un aperitiu fred fins a unes postres, fins a un gelat. Fins a dolç, com poden ser els pastissos amb rossinyol, flams amb rossinyol, gelats amb rossinyol, gelat de poma al forn amb rossinyol, deshidratat, amb pols de rossinyol, és brutal. I també que mariden molt per fer mars i muntanya, no? Que ara aquesta època també ve de gust, que dius, un dia me'n vaig a buscar quatre ceps al Ripollès, però potser l'endemà te'n vas a fer un banyet a la Costa Brava. I fer una barreja, algun plat amb rossinyol, amb gamba, amb algun peix també d'estiu, de temporada, amb algun peix de roca, hòstia, això és fantàstic.
Clar, aquí hi ha una cosa molt important, i moltes vegades, per exemple, que ens agrada etiquetar les coses i ens agrada, diguem-ne, globalitzar a vegades la gastronomia, parlem de conceptes com l'umami, no? I a vegades busques l'umami doncs, amb una salsa de soja que a vegades doncs, és una salsa de soja bastant, diguem-ne, comercial i no te'n dones compte de que tens un umami espectacular, això, per exemple, amb els bolets secs, és a dir, el bolet sec jo sempre explico que és aquella pastilla de brou, no?, que quan eres petit la teva mare posava a vegades per fer un rebeixinai a casa, no?, allò, vinc una mica d'aigua, posem quatre fideus, una miqueta d'arròs, una pastilla d'aquelles, doncs, home, posar tres o quatre talls de bolet, allò és un brou concentrat vegetal espectacular.
Brutal, brutal. I, a més, quan el rehidratem, si el rehidratem primer, clar, aquell líquid, aquella aigua que ens queda bruta, allò és mel, allò és una meravella.
I, en canvi, hi ha gent que la llença, no?
La majoria.
De fet, és molt curiós, perquè això moltes vegades en parlem, no? És a dir, un fa ensaladilla ara a l'estiu, agafarà les patates, les pastanagues, la mongeta, el pèsol, ho bull, llença l'aigua i llavors és capaç de fer brou, allò...
D'anar a buscar un bric, d'anar a buscar un bric.
O un bric de verdures quan ha llençat l'aigua, no? És a dir, aquest grau d'incoherència a vegades que tenim, que dius, hosti, però si quan tu vulls l'ensaladilla tens una aigua fantàstica que s'ha transformat en un brou vegetal.
O una mongeta amb patates, també d'estiu, que dius sí. Bueno, això és quan es perd l'hàbit de cuinar, passen aquestes coses. Forma part una mica de... del que seria la ignorància culinària o fins i tot cert analfabetisme a la cuina, no? Que són coses molt bàsiques que qualsevol padrina ho veuria i es posaria a riure o a plorar i tampoc no havien anat a estudiar a escoles de cuina, eh? I ara, en canvi, les fem cada dia. Vull dir, jo crec que si ho poguéssim mesurar, la quantitat de menges bones que es perden pel desaigua o el compostador o directament al rebuig, fins i tot penso molt en aquesta època que a l'hort, no?, les pastanagues... Clar, quan les compres a vegades sí que és veritat que la part de la fulla està més pansida, però quan les fas, és que la fulla de pastanaga per fer-ne una crema, una salsa, el que vulguis.
Clar, i després també aquesta a vegades ignorància que tenim al món de la cuina, per una banda sigui de l'aprofitament, però per l'altra també vas al propi producte. Per exemple, la pell de la patata, no? És tòxica o no és tòxica? Perquè per una banda hi ha vegades... veus que hi ha gent que diu, no, és que atenció amb la pell de la patata, que és una solanàcia, no? I en canvi després, per l'altra banda, a vegades veus a les xarxes socials que dius, ei, aprofiteu la pell de la patata, eh? Renteu-la bé, pam-pam, fregiu-la, que teniu unes patates per fer braves de meravella, no?
És que avui dia estem així una mica. Cadascú diu una mica el que li ve de gust i el criteri de vegades d'un TikTok o d'un Reel doncs acaba tenint més pes que algú que et generi certa confiança per motius evidents, no? Però, bueno, en aquest cas, clar, i es barreja molt tot, perquè és evident que una patata verdejada, quan verdeja, sí que té molta solanina. Però de seguida etiquetem i què és i què no és tòxic, no? Al final estem parlant sempre també de la dosi. Clar, la pela del tomàquet, molt, 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 molt saludable, tampoc és. Però tampoc no t'estàs menjant 300 quilos de tomàquets. Per tant, pots decidir pelar la tomata o pots decidir menjar-te-la amb pela, perquè ni una cosa ni l'altra, si està consumit en mesura, i sobretot allò que diem sempre, perquè és que quan tu cuines de temporada mai n'abuses de res. Perquè és que el setembre o l'octubre, depèn d'on estiguis, el tomàquet s'ha acabat. Per tant, si no n'abuses de res, tot això dels antinutrients, dels superaliments, de totes aquestes històries, és que no té cap sentit.
De fet, no fan falta quan tens una bona alimentació.
Exacte.
Que, a més, com diu el senyor aquell americà, no? Si tot el que menges és perquè tu has cuinat, tu saps el que hi ha en aquell plat, no?
Sí, sí.
Però si quan menges el que fas és comprar menjar i no comprar aliments, llavors et menges el que la gent vol.
Sí, exactament.
Marc, escolta'm, m'ha agradat molt aquesta xerrada que hem tingut. Hem començat parlant de bolets i al final hem acabat, diguem-ne, derivant cap a la part de l'alimentació i sobretot... Mira, hi ha una cosa que no n'hem parlat mai i no sé aquest any si has anat a Casaseps cap aquí dalt a muntanya, però n'hi havia de xicoines o no?
N'hi ha hagut poques aquest any. N'hi ha hagut poques. I han durat poc. Per què? Perquè hi va haver poca neu. Perquè hi va haver poca neu... I aquestes els agrada molt quan hi ha un bon tou de neu al mes de març, mes de primers d'abril, i van durar poquet. I de seguida es van fer molt verdes, dures, i llavors, de fet, el sector de la restauració, la gent, els xefs, s'encaixaven una mica d'això. Aquest any eren com verdes i, bueno, és el que hi ha. També forma part acostumar-nos a que, de vegades, doncs, aquella xicoia potser era una mica més amarga aquest any i no passa res.
Doncs haurem de començar a mirar el cel a veure si tenim un hivern una mica allò, que hi vagi
una mica fèrtil
i que nevi. Exacte. Marc Casabosc, moltes gràcies.
A tu, seguim.
Tota la vida.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Arriba aquesta sintonia, que és la sintonia de la cuina dolça de l'Esther Roeles. Esther, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Com
Escolta,
estàs?
Fantàstica ahir, aquella sopa de maduixes.
Et va agradar o no?
Home, pensa que vam acabar cantant aquella cançó de Nadal amb l'ampolla de dins del mono.
Ah, sí, tant.
La del PSC en el Rio. Sí, sí.
Amb el palet i rascant la botella.
El mes de juliol.
Ideal.
Va, ahir vam fer maduixes. Avui m'agradaria que em fessis alguna cosa amb préssec. Què em proposes?
Doncs mira, a mi m'encanten els préssecs. I aprofitant que són temporada, doncs mira, els podem pelar i els tallem a quarts. Els saltegem en una paella amb una cullerada de mantega i amb una branqueta de romaní per aromar. aromatitzar. Podem espolvorejar o no amb una mica de sucre per donar un toc allò caramelitzat, i quan estiguin ben dauradets els ficarem en un plat i acompanyarem d'un gelat. A mi m'encanta el de stracciatella.
Op, aquí, vinga,
però el que vulgueu, eh?
En Dani li està vinguent una cosa que la panxa aquesta hora ja, saps?
Finalment tirarem un raig d'oli, que haurem aromatitzat amb unes fulles de romaní.
Oli d'oliva verge extra.
Hombre, i tant, òbviament. I, bueno, clar, òbviament podem canviar l'aroma per el que més ens agradi. És un postre entre calent i fred que a mi m'encanta.
Oi, fantàstic, tu. A mi m'encanta. Però, clar, préssec amb stracciatella, això pot ser molt viciós.
És brutal, eh?
Préssec amb stracciatella. Clar que, a més, a Badalona teniu molt bons gelaters.
Doncs jo us recomano, ja que estem parlant d'això, de la Can Soler, que és la meva preferida.
Esther Ruelas, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins demà. I des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Sempre sabem que un cuiner deixa una part d'ell mateix a cada plat, però també se n'alimenta, amb la qual cosa no perd ni un gram. Del que més m'agrada d'aquest ofici és que el pagès menja quan té gana i reposa quan està cansat. Això li provoca un ritme sa que li permet viure tranquil. Els cuiners són una espècie que m'encanta. Arriben tranquils i confiats, conscients que venen a fer feliç a la gent. El cuiner no és sense el pagès. El foc, la cassola, la taula. Estat cerimoniós on tothom combrega, compartim. El que elabora vins també ha de cuinar per entendre plat i copa. En Víctor va arribar un migdia amb la seva cassola. Venia de Can Tola de comprar 4 embotits. La marca xispejava al cap de poc. Gentil ell. Sempre observa el que té a prop. Aquesta vegada va ser una branca de romaní. El cuiner bo respecta l'origen i amb poca intervenció manté un fil conductor molt fi però immens. Potser repetirà el plat. Serà diferent però igualment profund. La cuina tornarà a ser humil i l'aigua clara.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase avui del senyor Aldous Huxley, que va dir: un home pot ser un determinista pessimista abans de menjar i un optimista creient en la llibertat de la voluntat després de menjar. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. És molt més gran. cervesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.